Molt bon dia, Sílvia. Qui millor que Núria Molís per explicar aquesta dada i poder-nos fer una idea del que significa i l'esforç que hi ha darrere d'aquestes 500.000, mig milió de restes arqueològiques trobades al conjunt d'Olèrdola. Núria Molís, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Són 500.000 restes arqueològiques que s'han anat acumulant al llarg de més de 35 anys. Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Els jaciments arqueològics tenen això i Olèrdola, com que ha passat, doncs ha estat ocupada durant tants mil·lennis, doncs sí, els homes deixem brossa, bàsicament, doncs això, deixem escombraries.
I les campanyes que s'han anat fent fins a acumular aquesta xifra. Hem de dir que s'hauria de precisar, Núria, que estem parlant en la immensa majoria dels casos de peces que són fragments, que no es poden museïtzar, i de fet la proporció de restes que sí que poden ser mostrades, poden ser susceptibles de mostrar-se al públic de manera comprensible, és molt mínima. D'aquest mig milió hi ha poques que puguin ser presentables, per dir-ho així, no, Núria?
Sí, això cada jaciment doncs, té la seva casuística. Estem parlant d'un lloc d'hàbitat i, per tant, doncs, el que feia referència abans, no? El que trobem bàsicament doncs, són pots i olles trencats o restes de tot tipus, restes d'indústria òssia, restes de fauna, restes de molins, restes d'eines de ferro, sobretot moltes restes de ceràmica. Sí, i ve d'aquí aquesta desproporció entre els fragments comptats un a un amb el que serien doncs, les peces realment museables, que diem nosaltres, és a dir, aquelles peces que doncs, són susceptibles de ser mostrades en un museu perquè doncs, estan senceres o pràcticament senceres, es poden restaurar i llavors doncs, els visitants poden entendre que allò es tracta d'un bol, d'un plat, o una eina, no? Si està molt trencat. Pot tenir el seu interès arqueològic, no vol dir que no ho tingui, una peça fragmentada, però per mostrar-ho al públic doncs, no el té. Si estiguéssim parlant, per exemple, d'una necròpolis, doncs sí que tindríem, i no d'època medieval, que a Olèrdola sí que n'hi ha de medieval, però en aquell moment enterraven sense material, però sí que estiguéssim parlant d'una necròpolis ibèrica, per exemple, o d'època romana, doncs els difunts s'enterraven en tota una sèrie d'aixovar, vestit ricament amb les seves millors, no sé, amb els seus anells, les seves sivelles, cosa que, doncs, per circumstàncies històriques, doncs, no tenim, no? Llavors, tindríem moltíssima més, seria molt més una proporció una mica més ajustada de peces museables, eh? Per exemple, estem parlant també, ara estem excavant la Torre 2 des de fa uns anys, una de les torres de l'entrada, perdoneu, i com que es va cremar, doncs el material no van tenir temps d'endur-se res. Llavors, en aquests contextos d'un incendi, doncs també apareixen moltes les peces molt més senceres que no en context d'abandó, no? Que ve ara hi ha una ocupació, després venen uns altres a refar la casa i es va, deixeu-m'ho dir així molt col·loquialment, matxacant, no?, totes les restes antigues, perquè no, evidentment no hi ha cap cura en conservar-les, perquè el que tu vas és a fer els fonaments d'una casa, no? Llavors, s'explica per aquesta desproporció, doncs per aquesta casuística de que és un espai d'hàbitat i no és una necròpolis on no està tot poblat o la ciutat incendiada moltes vegades, no?
I de peces museables dins d'aquestes 500.000 restes arqueològiques en podríem dir que estaríem entre el miler i 2.000 peces com a molt, no? Estirat llarg.
Exactament 1.118.
1.118.
Sí, això de la informàtica t'ho mostra ràpid, no? I essencialment són això, doncs, peces de cuina o de plats de vaixella sencers o pràcticament sencers de totes les èpoques, alguna moneda, destrals i altres elements doncs, que siguin interessants, no? Per exemple, ja que hem excavat les dues esglésies, la de Santa Maria i Sant Miquel, doncs també han aparegut doncs, elements arquitectònics com dovelles, impostes, tota la sèrie de dimonis que hi havia dins un armariet litúrgic, bueno, a banda, per exemple, a l'església de Sant Miquel, al cementiri, doncs, quantitat de medalles de la Verge de Montserrat, modernes, clar, del segle XVII, XVIII i XIX, perquè era un cementiri, tot s'utilitzava fins al segle XX doncs, com a cementiri. Llavors ja són peces doncs, que han de ser tractades també d'una manera individual, que s'han de saber on estan localitzades perfectament, que han d'estar doncs, en unes condicions, el metall, doncs, estables quan a temperatura i humitat. Bé, darrere d'una excavació doncs, hi ha molta més feina de la que la gent pot imaginar, no?
I la importància d'ordenar tot el que es troba per poder-lo això classificar i tenir-lo ben inventariat.
Sí, l'inventari arqueològic, a banda de que és òbviament obligatori quan tens un permís d'excavació, al cap de 2 anys has d'enviar al Servei d'Arqueologia, en aquest cas, doncs, la relació de tots els objectes o fragments que tu has localitzat, perquè és patrimoni públic, senzillament, no és ni meu ni teu, sinó que és de tots nosaltres, i la nostra obligació com a museu és, primer, documentar tot el que ha sortit, separar les peces que són rellevants, també es dibuixen, també s'estudien, també es publiquen, és a dir, que en revistes o anem a congressos per donar-ho a conèixer, si no es difon, és com si no existís, però la feina important és això, tenir-los documentat, perquè és patrimoni de tots, però també perquè estan a l'abast de qualsevol investigador que vulgui estudiar-los. Com a museu hem de posar aquests materials doncs, a l'abast d'una persona que està fent un treball de recerca, una tesi doctoral, un TFG, un TFM, i de fet és això, que si ens venen i ens demanen doncs volem ceràmica, estudiar la ceràmica a torn del segle III, doncs hem de tenir, saber exactament on està per poder-li doncs, poder-li mostrar, no? No només per estudis això d'investigador, sinó també doncs, per estudis molt més globals, no? De comptabilització de materials, d'importacions de ceràmica, per exemple, quin tipus de fauna, és un altre material doncs, que també evidentment inventariem, encara que no sigui fet per l'home, però les restes de fauna doncs, ens aporten moltíssima informació per saber doncs, quina era la cabana ramadera i com s'estructava, com han evolucionat fins i tot les espècies, o avui en dia que podem fer analítiques de molts factors, doncs, per exemple, si estudiem parts de la dentició, fem anàlisis químiques de la dentició a través d'isòtops, doncs podem saber fins i tot on havien nascut o com ha anat evolució o quins recorreguts han fet dins un territori determinat aquests ramats. Estem afinant moltíssim. I per això val la pena també guardar-ho, perquè avui nosaltres, ui, estic enrotllant, però avui nosaltres fem un tipus d'analítiques que fa 20 anys no estaven en absolut contemplades perquè no hi havia la possibilitat, però no sabem si d'aquí 40 anys se'n poden fer més. De totes maneres, també val a dir que no cal guardar-ho tot. El Servei d'Arqueologia hi ha unes disposicions que permet que s'eliminin part dels materials i s'han d'enterrar en el mateix jaciment. Tot aquest material us podeu imaginar que ocupa molt d'espai i l'espai és car, en els magatzems dels museus també, i normalment anem escassos. Llavors, un cop estudiat i comptabilitzat, es poden eliminar en el propi jaciment, és a dir, enterrar i saber on s'enterren i s'ha de comunicar, doncs una sèrie de materials que, en el cas de que fossin interessants, es poguessin estudiar a futur. Però són fragments, no sé, de teules, material que té un interès relatiu, no?, un cop està comptabilitzat.
Per tant, part d'aquestes 500.000 restes arqueològiques ja han estat de nou enterrades al conjunt d'Olèrdola.
Sí. Sí, però estem totes comptabilitzades, evidentment.
Saben on estan,
i
no?
I això es comunica al Servei d'Arqueologia que s'ha fet aquesta acció.
El que queda evident, Núria, és que hi ha quantitat, 500.000 són moltes restes arqueològiques, aquestes 1.118 peces museables també entenem que és una xifra estimable, però més enllà de la quantitat, hi ha qualitat? Quines serien les joies de la corona d'aquestes troballes arqueològiques? Quines peces podem destacar?
Bé, podem destacar algunes que ja estan exposades, perquè tenim unes vitrines molt petites, però bueno, és una selecció de les peces més importants i hi ha una mica de cada època. Ja recordeu que l'Èrdola pues, està ocupat des del 4.000, des de fa 4.000 anys, llavors de la prehistòria hi ha un vas campaniforme, és un tipus de tuell, de ceràmica, que ens marca clarament doncs, l'inici de l'edat del bronze, no? Amb una decoració molt específica, i és un vas molt, molt interessant que ens defineix això, un tipus de cultura, no? I que està sencer i que es pot veure. D'època ibèrica tenim diversos elements, com els molins rotatius, que són els molins que van inventar els ibèrics i que va canviar sobretot la manera de treballar de les dones per obtenir farina. Hi ha un alabastró, és a dir, un contenidor de perfums fet d'alabastre que venia d'Egipte, que també està exposat. Hi ha peces de ceràmica quotidiana i hi ha no hi ha tresors de monedes, però sí que s'han anat trobant algunes monedes. Les més importants doncs, tenim des d'una dracma d'Empúries del segle III a un denari, aquí la paraula diner, encunyat a Roma l'any 1159 abans de Jesucrist, i també alguna moneda àrab del segle, finals del segle X, doncs que en aquest cas d'or, doncs que ens està doncs, també mostrant les relacions comercials que hi havia a la ciutat medieval. I, de fet, de monedes, això n'hi ha de tots els períodes, des del segle III abans de Crist, doncs pràcticament fins a l'actualitat, que també documentem. No? I d'època medieval, bé, el contrast és molt important respecte a les restes que es conserven d'altres períodes, per un tema destacat, que és que la majoria de plats, les olles no havien, evidentment que havien d'anar a foc, però els plats havien de ser de ceràmica o les safates, de fusta, amb la qual cosa no tenim doncs, un percentatge molt elevat d'aquest material d'ús quotidià que es feia de fusta, quan en època romana, en època ibèrica i en èpoques anteriors es feia de ceràmica. Les modes canvien, les possibilitats canvien i, per tant, doncs, ens trobem quan la ciutat és més important o quan el jaciment és més important, que és aquest dels segles X i XI, a l'inici de l'edat mitjana, el material que tenim és realment molt pobre. Primer perquè era el cul d'Europa, d'una Europa cristiana en procés d'evolució i que la majoria de material es feia de fusta. Això no se'ns ha conservat res, no? També penseu que estem parlant, com deia abans, de restes de ceràmica, d'ossos, de ferro, de bronze, materials que mai coneixerem perquè la posició climàtica doncs, no el conservarem mai, com és tot el teixit, tota la fusta o tots els objectes de cuir. Tot això no sabrem mai com eren perquè no hi ha possibilitat de que es conservin el nostre clima. No? És una llàstima, però això també existia i, evidentment, tot això ha desaparegut.
Ho has apuntat, les restes abracen un amplíssim període històric que va des de l'edat de bronze fins a l'època moderna, una extensió en el temps, un àmbit cronològic d'excavacions que no és massa habitual a Catalunya, no?
No, hi ha reocupacions. L'Èrdola, clar, el que marca és una posició superprivilegiada en el territori que domina la plana del Penedès, el Garraf, les muntanyes del Garraf i es veu fins a la costa, no? Llavors, aquesta posició privilegiada, unit a que hi ha moltes fonts al voltant, doncs fa que l'ocupació humana doncs, hagi estat continuada. No és rar, per exemple, a vegades es repeteixen els patrons d'ocupació. Els poblats ibèrics, en època medieval, també hi solem trobar o una torre o un castell a sobre. Això en tenim moltíssims exemples, perquè el patró d'ocupació més important, que és en llocs elevats de control de territori, doncs, si els hi era bons pels íbers, també els hi era bons als cristians medievals, no? O fins i tot en ocupacions ara. En canvi, els romans vivien sobretot a les planes, perquè és un tipus d'ocupació més similar a la nostra, que per algun hàbitat que hi ha, algun poble que està a dalt d'una muntanya, la majoria de pobles doncs, busquen situacions més planeres, més a prop dels llocs de comunicació. No? Cada període històric té aquestes diferents maneres d'adaptar-se doncs, a les necessitats. Olèrdola realment, bueno, tota aquesta continuïtat des de la diguéssim, prehistòria, des del calcolític i edat del bronze, doncs, és interessant doncs, aquesta continuïtat. No? Fins i tot doncs, hi ha una fortificació romana que reforça també, doncs, també la van fent allà per unes raons molt òbvies de control del territori. No? Però en canvi no hi ha cap ciutat romana, no tindria sentit fer una ciutat romana allà dalt. No? Si s'havia de fer, doncs ja hi havia Barcelona, hi havia Tarragona, doncs no hi cabia una ciutat romana allà i ni entren les maneres de construir ciutats als romans. No? Però bueno, aquesta enorme continuïtat de població, el que sí que, pues, com us deia al principi, no? Lligant amb el principi, anem deixant doncs, les nostres pertenences, que ja se'ns trenca, no perdem, o senzillament no utilitzem més, doncs són el que nosaltres, els arqueòlegs, ens serveix doncs, per poder explicar qui vivia i com vivia no? La gent. Ja no és només quina època es vivia, sinó doncs, què es vivia, què s'hi feia, què es comerciava, i mica en mica cada assentament doncs, és com un gran puzzle que ens va permetent doncs, configurar i aprendre això com vivien els nostres avantpassats i sobretot també poder-ho explicar, que l'última baula de tot aquest coneixement és poder-ho explicar, ja sigui en un museu o sobretot doncs, en visites, conferències, exposicions, etc.
Més enllà d'aquesta continuïtat de la presència de l'home dels assentaments humans a Olèrdola, una altra de les característiques que defineixen el jaciment és la seva extensió territorial. Els objectes s'han anat trobant en diferents espais, dins i fora de la muralla, el castell, les esglésies, les necròpolis, la pròpia muralla, la cisterna i pedreres romanes, així com cases, tallers i cellers. Entenem ara, el repte ha de ser anar excavant fora muralles per conèixer més la ciutat medieval d'Olèrdola.
Sí, aquest és el nostre objectiu, amb un projecte de recerca que tenim, un projecte de 4 anys. El que ens permet excavar fora muralla, sobretot, és conèixer aquest urbanisme dels segles 10 i 11 que no hi ha manera de conèixer cap altre lloc de Catalunya. I si m'apures, pràcticament d'Europa, perquè totes les ciutats que comencen a configurar-se en aquest moment, i que ja tenen moltes arrels d'època romana, doncs encara s'hi viu a sobre. Estem pensant en Barcelona, en Girona, en Manresa, en Vic, en Granollers, petits nuclis en aquells moments. De fet, sempre m'agrada dir que al comtat de Barcelona, als segles 10 i 11, hi havia dues ciutats, una era Olèrdola i l'altra era Barcelona, l'altra eren petits llocs, i ens permet això, veure com s'estructurava una ciutat medieval, amb barris dins muralla, fora muralla, com és el cas d'Olèrdola, i fins i tot hi havia tota una ocupació, les cingleres entre Can Ximet i Can Castellví, i la zona dels Segarrulls. Per tant, és una ciutat gran, complexa, i el que volem és veure l'urbanisme, però com s'estructura doncs, també els carrers i les cases en aquest urbanisme. I el més interessant de tot doncs, són tots els cellers que hem anat documentant.
Ja a la recta final de la conversa, Núria, sí que ens agradaria fer un apunt de com ha canviat la professió d'arqueòloga, en aquest cas, perquè, Núria, tu has estat en aquestes excavacions des de mitjans dels 80 fins a l'actualitat. Hi ha hagut molts canvis també en els procediments, en les maneres de fer, d'excavar aquí a Olèrdola.
Sí, des de... Aquí ja no... La primera excavació a Olèrdola es va fer el 1882, vull dir que ja ha plogut. Després hi va haver-hi un altre gran projecte d'excavacions a l'any 1921, just fa 100 anys ara, i ho celebrarem, de l'Institut d'Estudis Catalans. Als anys 40 es va excavar, i llavors a principis del 80 es va tornar a reprendre les excavacions. Per tant, no són, són excavacions allò que van i que ven. Però des dels anys 80 sí que hi ha una certa continuïtat, en projectes de restauració, en projectes específics, etc., però que s'ha anat excavant. Jo, de fet, soc de la primera promoció, ja tinc uns anyets, dels arqueòlegs que van poder, diguem, viure de les excavacions arqueològiques. Tu estudiaves arqueologia i era una professió que estava absolutament lligada doncs, a la universitat. l'arqueologia, la professió d'arqueologia, d'arqueòleg, arqueòloga, ha canviat moltíssim. També han canviat moltíssim tots els sistemes d'excavació, els sistemes de registre, l'estudi, tota la incorporació de dos elements molt importants. Un és tota la digitalització i l'altre la possibilitat de fer múltiples analítiques, bioarqueologia en termes molt generals, però que amb aplicació d'elements químics, estudis, per exemple, de l'antropologia física, la fauna, l'estudi de les llavors, que solament sí que no comptabilitzem en aquests 500.000, però sí que hi ha, doncs, es recullen llavors, es recullen tots el que sigui restes de carbons o de restes de cremades o fossilitzades, que ens permet també anar més enllà per saber com era el clima, no només la gent, sinó com era el clima en aquells moments i què és el que explotaven del seu entorn. Per tant, el món de l'arqueologia, una persona que està estudiant avui arqueologia ja no s'especialitza només en un tipus de ceràmica, sinó que es pot especialitzar en el coneixement de granes, en el coneixement dels molins, en el coneixement de fauna, etc, etc. Per tant, això va començar, tinc el privilegi d'haver començat aquest nou canvi que s'ha accelerat moltíssim en els últims anys. I sense la informatització, sense poder tenir totes aquestes dades entrades en un ordinador, en una base de dades que ens permeti localitzar ràpidament, doncs, la informació que a nosaltres ens interessa, doncs això, no sé com s'ho devien fer, doncs fa 100 anys, no? Amb fitxes de paper.
Doncs, Núria Molís, gràcies per explicar-ho, també per fer aquesta aportació ja més d'experiència personal del que és la professió d'arqueòloga, i enhorabona per aquestes 500.000 restes arqueològiques que ja s'han pogut catalogar i inventariar al conjunt històric d'Olèrdola. Fins la propera, una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i també a la gent que ens escolta.